Bon dia, són les dues. Esquerra i Junts s'insten a fer front comú per negociar la investidura de Pedro Sánchez.
Ens interessa saber si pensa que cal una estratègia compartida per fer front comú independentista a Madrid per respectar el dret d'autodeterminació de Catalunya.
Tenim 14 diputats al Congrés que són decisius. Tan decisius són uns 7 com els altres 7. Però només ho seran si els 14 actuen conjuntament. I per part meva hi trobaran totes les facilitats i voluntat d'acord.
L'independentisme, doncs, que es conjura a sumar forces, aquest cop sí, per negociar amb més força a Madrid. Albert Batet i Pere Aragonès escenificaven aquesta voluntat d'anar plegats durant la sessió de control aquest matí al Parlament. De moment, el PSOE, com a gest de bona voluntat, s'hi posa bé perquè tant Esquerra com Junts puguin tenir grup propi al Congrés.
RAC 1 migdia. Amb Xavi Pardo i Albert Bassas.
De seguida, tots els detalls sobre els moviments postelectorals. El PP denuncia que els socialistes estiguin disposats a traslladar la capital espanyola a Waterloo. És un dia, evidentment, i reclamen al PSOE que s'abstingui. Vox va més enllà. Recorda que no cal convèncer tot el PSOE, només 5 diputats crítics amb Sánchez. Vox, doncs, en la millor tradició demòcrata, fomentant el transfuguisme. Línies obertes en Madrid. També us explicarem que els incendis al Mediterrani no donen treva, que a partir de divendres Barcelona es quedarà amb la meitat de socorristes i que el Festival Arts d'Estiu de Pineda de Mar s'ha vist obligat a cancel·lar l'edició d'aquest any, que començava d'aquí una setmana. De seguida us expliquem el per què. En esports, Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
El Girona juga aquesta hora el seu tercer partit de la pretemporada.
En directe des d'ara a les dues contra el Sheffield United, equip anglès recent ascendit a la Premier, un partit que juga a la ciutat esportiva del Manchester City encara amb empat a 0. També començarà el tercer i últim partit del dia al Mundial Femení de Futbol entre Canadà i Irlanda, de moment amb empat a 0, el dia que la selecció espanyola ha aconseguit bitllet pels vuitens de final després de golejar Zàmbia per 5-0. I aquesta pròxima matinada el Barça debutarà a la gira dels Estats Units contra l'Arsenal, estrenant la segona equipació. El Barça jugarà de blanc 45 anys després. També ho farà avui el Madrid en el seu segon amistós contra el Manchester United. I abans, aquesta tarda, l'Espanyol s'enfrontarà a Les Palmes, a Marbella, amb Braithwaite, novament a l'expedició blanquiblava.
Últim titular pel temps. Tant aquesta tarda com demà seguirem amb una calor força a ratlla. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí, un ambient que el podem qualificar de luxe a aquesta hora per tractar-se de juliol i més després d'aquestes calorades extremes que hem tingut molts dies aquest estiu. O sigui que gaudim d'aquest ambient agradable, d'aquesta fresca que fa fins i tot a muntanya, al Pirineu, amb temperatures en alguns moments inferiors a les normals per l'època. I tot plegat acompanyat de sol en general aquesta tarda, sobretot com més a ponent i al sud, però encara no acabarà de fer net entre Girona i Barcelona. Fins i tot estones de cel tapat i algun ruixat cap al Pla de l'Estany, la Garrotxa o al Ripollès. El vent de mestral i tramuntana, que ja va a la baixa, i demà també es manté la mateixa dinàmica amb núvols i alguns ruixats, sobretot avançada la tarda.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
Els resultats electorals del 23J han monopolitzat la sessió de control avui al Parlament. Pere Aragonès i Junts s'allarguen la mà perquè l'independentisme vagi a l'una a l'hora de negociar una possible investidura de Pedro Sánchez. El president de la Generalitat demana aparcar els retrets i forçar Sánchez a mullar-se. Des del Parlament, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia. Aragonès ha admès que el resultat de l'independentisme no ha estat bo i cal una reflexió, però alhora constata que l'aritmètica és la que és i insta Junts a fer-la valdre plegats. Albert Batet no ha estat retrets. De fet, considera que part dels resultats tenen a veure amb l'estratègia de diàleg de republicans. Pere Aragonès l'insta a deixar-los al calaix i fer força plegats. Un Aragonès que ha demanat coratge i valentia al PSOE.
Junts no farem tripijocs estranys, d'amagatotis. Ens vam presentar a les eleccions per defensar Catalunya, no per salvar l'estat espanyol.
Si encetem una dinàmica de que pugui sonar a retrets, segur que serà molt més difícil aconseguir aquest front comú que vostè diu que vol tirar endavant i que jo dic, som-hi.
Mentrestant, des del PP, Alejandro Fernández s'ha dirigit a Salvador Illa per instar el seu partit a fer Feijóo president i a moure fitxa a Catalunya.
El primer paso pasaría por apoyar una investidura de Alberto Núñez Feijóo y el segundo, trabajar para ser capaces de construir una alternativa no nacionalista en Cataluña, y lo reconozco, probablemente liderada por usted, porque si se fija, por primera vez dan los números.
Illa no ha entrat al fons i només ha demanat que els partits estiguin a l'alçada dels resultats del 23J. Avui, com estava previst, també s'han aprovat els noms de Núria Marín, del PSC, i Teresa Pallarès, de Junts, com a noves senadores per designació autonòmica.
Una de les línies vermelles per investir Sánchez, que és que Junts no es cansa de repetir, a més, és l'amnistia. Doncs bé, alguns experts en dret constitucional expliquen que és una possibilitat plena d'incerteses. D'una banda, perquè la majoria de juristes espanyols diuen que és il·legal, tot i que la Constitució no ho prohibeix explícitament. Una opció més factible serien noves reformes del Codi Penal, especialment dissenyades pels perseguits per l'1 d'octubre. Al final, però, el professor de Dret Constitucional i exlletrat del Constitucional, Joaquín Urías, ha explicat al Món RAC1 que els jutges poden boicotejar qualsevol acord.
Lo máximo que puede hacer el PSOE es comprometerse a aprobar una ley y a que la ley se apruebe en el Parlamento. Lo que pasa con la ley al día siguiente de salir publicada en el BOE, nos podemos encontrar con que el Tribunal Constitucional la anule y también nos podemos encontrar con que los jueces ordinarios la reinterpreten, ¿no? Como hicieron con la malversación.
De fet, el mateix Urías reconeix que el món judicial en el seu conjunt li té moltes ganes a Puigdemont i a l'independentisme, però també creu que es poden trobar solucions imaginatives. I mentrestant, a Madrid, el PSOE es mostra disposat a fer una primera concessió a l'independentisme, que tant Esquerra com Junts puguin tenir grup parlamentari propi al Congrés dels Diputats. Cap dels dos partits no compleixen els requisits, però el PSOE els pot deixar diputats per facilitar-ho. A més, descarta negociar amb l'independentisme català de manera conjunta, diu que es faran en solitari amb cadascun dels partits per separat. Des de Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, sobre els grups parlamentaris, el reglament el que diu és que es necessita un 15% dels vots a totes les demarcacions on s'han presentat. Això no ho compleixen ni Esquerra ni Junts. La trampa és deixar els diputats mínims per arribar a un grup parlamentari, que són 15. Això s'ha de resoldre abans del 17 d'agost. El PSOE, explicant fons del partit, s'hi predisposa i entén que és lògic per poder negociar després la investidura de nou de Pedro Sánchez. La màxima, però, és que tota aquesta negociació que està arrencant serà secreta. I Félix Bolaños, aquest migdia, ho deia així.
Discreción en las conversaciones y publicidad en los acuerdos cuando se logren. Esa es la fórmula que hemos utilizado, la que vamos a seguir utilizando y, por tanto, pues no le puedo decir nada más.
Un Bolaños que presumeix que el PSOE s'ha bregat en l'art de negociar i que aquest és el principal problema que en aquests moments té el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no és ningú perquè només pot parlar amb l'extrema dreta. I es repeteix des del socialisme que no es plantejarà en cap cas ni referèndum ni amnistia. Aquestes fonts del PSOE també posen en dubte el paper que pugui tenir Pablo Iglesias en tot aquest procés, advertint a més que el PSOE negociarà sempre en nom propi, que Jaume Asens en cap cas pot ser la veu de Ferraz davant de Junts.
I davant d'aquests moviments, el PP recrimina a Pedro Sánchez que vulgui deixar Espanya en mans dels independentistes. Els populars alerten que un pacte amb Junts suposaria traslladar la capital de l'estat espanyol a Waterloo, on resideix Puigdemont, i per això reclamen al PSOE que faci el favor d'abstenir-se perquè Núñez Feijóo pugui ser president. De fet, Vox assenyala que si aconsegueixen convèncer 5 diputats socialistes ja tindrien la suma que els hi dona la investidura. Seguim des de Madrid. Ara, Mar Poyato, bon dia.
Bon dia. El PP diu que el PSOE no pot abaixar-se els pantalons i formar govern amb Junts a qualsevol preu. La secretària general dels Populars, Cuca Gamarra, demana responsabilitat a Pedro Sánchez i espera que el rei Felip VI proposi a Núñez Feijóo per anar a la investidura.
Con quien no se puede negociar un gobierno es con quien es prófugo de la justicia y no está ni tan siquiera en nuestro país. Porque, como les decía, es que esto pasa por cambiar la capital de España y dejaría de estar en Madrid y pasaría a estar en Waterloo.
Gamarra celebra que Vox hagi deixat clar que està disposat a facilitar la investidura d'Alberto Núñez Feijóo. Ara bé, el portaveu Iván Espinosa de los Monteros diu que caldrà convèncer algú més.
Que si el senyor Feijóo és capaç de convencer a unos cuantos de ese presunto partido socialista bueno, que yo no conozco, pero si él encuentra 5 o 6 diputados del Partido Socialista Bueno que le apoyen, nosotros no seremos un obstáculo.
El PP, però, descarta negociar amb suposats diputats transfugats del PSOE per aconseguir els vots.
Per cert, Marca, Isabel Díaz Ayuso ha deixat clar que dona tot el seu suport a Alberto Núñez Feijóo. La presidenta del PP de Madrid ha sortit a donar explicacions després de les veus que durant les últimes hores l'assenyalen a ella com a relleu necessari perquè el Partit Popular rulli.
Sí, veus com la de l'expresidenta del PP madrileny i de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha deixat anar en una tertúlia que prefereix a Díaz Ayuso al capdavant del Partit Popular perquè no està d'acord amb l'estratègia de Núñez Feijóo. Doncs bé, Díaz Ayuso ha sortit avui a defensar el gallec.
No puede ser que el jueves estuviéramos en un meeting con el presidente Feijóo, aplaudiéndole, dándole nuestro apoyo y el martes tirándole por un puente. Nosotros no somos un partido que funciona así, no somos podemitas y no somos más que un partido de principios. La persona que el jueves era la persona idónea para president d'Espanya lo sigue siendo a día de hoy.
Díaz Ayuso diu que en cas de repetició d'eleccions el candidat hauria de tornar a ser Núñez Feijóo perquè és la persona idònia i assegura que en aquests moments el seu lloc és la Comunitat de Madrid i no pensa marxar, diu, perquè no vol provocar inestabilitat a la comunitat.
Gràcies, Mar, 2:10. I Joan Carles I està a punt d'aterrar novament a Galícia. El rei emèrit assistirà a una regata de vela organitzada pel Real Club Nàutic de Sant Xenxo amb el seu amic Pedro Campos. El viatge el fa només 3 dies després de les eleccions, complint, per tant, amb la petició que li feia el seu fill, el rei Felip VI, perquè no interferís en la campanya electoral, Pep Tormo.
El monarca, que viatja en un avió privat com és habitual, arribarà a l'aeroport de Vigo i després anirà fins a Sant Xenxo, on s'instal·larà durant uns dies, previsiblement fins dilluns. El que no se sap és si Joan Carles I té previst passar també per Madrid. Precisament aquest cap de setmana Felip VI viatjarà a Palma, al Palau de Marivent, per fer la tradicional estada estiuenca i, per tant, no coincidiria amb el seu pare. Aquesta serà la tercera visita a Espanya del rei emèrit des que van a viure a Abu Dhabi l'agost del 2020.
3 minuts i repassem l'última hora dels incendis que afecten el Mediterrani.
RAC 1.
Motor Múnich estira la piscina amb els Golden Days fins al 30 de setembre. Ara el teu nou mini elèctric amb un descompte de fins al 20%. Mou't aquest estiu amb el teu mini 100% elèctric, el millor preu de l'any. Només a Motor Múnich, Sabadell, Terrassa, Vilanova, Sant Cugat, Manresa i Vic. A més de regal, un cap de setmana d'aventura.
Segona rebaixes a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%. Aprofita per renovar la teva llar amb articles de qualitat a uns preus increïbles. Llençols, cobrellits, tovalloles, cortines, coixins... Troba a la Mallorquina la teva roba de la llar amb l'estil i la confiança de sempre. Segona rebaixes a la Mallorquina. Fins un 50% de descompte. Vine a les nostres botigues o fes les teves compres còmodament des de casa a la Mallorquina.es.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Hola, Barcelona! El millor esport ha arribat a la ciutat amb l'obertura de Sprinter Glòries. T'ho perdràs!
1.400 metres quadrats d'experiències esportives on podràs analitzar la teva trepitjada o demostrar la teva habilitat amb la pilota a l'estadi.
I com no, amb centenars d'articles esportius de les millors marques. Vine a visitar-nos a l'Avinguda Diagonal 208.
Sprinter, Sport for Life.
Oferta exclusiva a Ford Covesa fins al 31 de juliol.
Estrena cotxe aquest estiu amb les millors condicions.
Ford Puma per 309 euros al mes.
Ford Focus per 319 euros al mes.
Sense entrada ni quota final.
Les millors ofertes Ford són a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Encara no has vingut a Montsant Benet? T'hi espera la història del nostre monestir medieval. La màgia del modernisme a la casa d'estiu del pintor Ramon Casas. Una escapada romàntica al nostre hotel. Experiències per tota la família i una gastronomia única amb estrella Michelin. A menys d'una hora de Barcelona, a plena natura i envoltats de pau.
I aquest estiu no et perdis l'activitat familiar Operació Gelat. Descobreix tot el que t'oferim a montsantbenet.com.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Tots som u.
RAC1. Tots som u.
RAC1 migdia.
Poc més d'un minut i serà un 3:15. Els incendis a l'est del Mediterrani no donen treva, continuen arrasant Itàlia, Grècia i Algèria. En tots tres països ja es freguen o directament se superen els 40 graus de temperatura, mentre la xifra de víctimes mortals pel foc va creixent. A Sicília han mort almenys 5 persones i se n'han evacuat 2.000 més, mentre l'illa està totalment envoltada per les flames. Tot i això, els focs afecten bona part del sud d'Itàlia i les mirades també estan posades en altres regions com Calàbria o la Pulla, Joel Penya.
A Itàlia els focs més intensos són a Sicília. En les últimes hores,
les dues víctimes mortals que s'havien registrat s'hi han sumat dos homes de 70 anys que van trobar calcinats en una casa d'un poble proper a Palerm i una dona de 88 anys en una altra població del nord-oest de l'illa. Les flames van impedir que l'ambulància arribés a rescatar-la. Al sud de la península itàlica també hi ha desenes de focs actius. Més enllà d'Itàlia, preocupa la situació a Grècia. Avui s'esperen temperatures altíssimes mentre els focs a l'illa de Rodes, al mar Egeu, ja fa almenys 9 dies que avancen sense aturador. Segons el Servei Meteorològic Europeu Copernicus, ja han arrasat gairebé 750 quilòmetres quadrats. A més, les flames també han arribat a l'est de la península helènica, a l'altra punta del país. Pel que fa a Algèria, la situació és d'una certa millora. Després que els incendis hagin deixat almenys 34 morts, el govern assegura que només queden actius una cinquena part. A més, els focs també s'han estès fins al sud de Croàcia i també n'hi ha a Portugal, concretament al Parc Natural de Sintra-Cascais, a tocar de Lisboa, on s'ha hagut de desallotjar un poble i 9 bombers han quedat ferits.
A Catalunya, els bombers fan una crida a la prudència davant del risc d'incendi, tot i que ha baixat respecte ahir. Totes les comarques del litoral, la Catalunya central, Ponent i el sud estan en alerta. L'oficial dels bombers dels GRAE, Rafael Esteban, ha explicat al Món a RAC1 que si no fos per la pluja que hi va haver el mes de maig, Catalunya estaria igual que la resta del Mediterrani.
Si a l'agost va caient una miqueta de pluja que vagi mantenint aquesta mica d'humitat, malgrat que la sequera estructural continua, els boscos estan morint d'alguna manera, vull dir, hi ha grans clapes d'arbres morts. Malgrat això, si continua plovent periòdicament d'aquesta manera, aquest any, i remarco d'aquest any, ens en podem en sortir.
Una alerta que fan els bombers, en especial després que vagin sortint notícies com la de quatre joves que van enxampar fent una barbacoa al far de Sarnell, al port de la Selva. Va passar ahir al vespre, en un moment en què bufava el vent, bufava fort i incrementava el risc d'incendi en un dia que ja era complicat. De fet, quan els van trobar, els accessos al Parc Natural del Cap de Creus estaven tancats. Però els bombers no només es troben cada vegada més imprudències relacionades amb el risc d'incendi, també se'n troben d'excursionistes que van a la muntanya amb una mà al davant i una altra al darrere. Cada dia han de fer 5 rescats. Són 6 vegades més dels que havien de fer l'any 85 quan van assumir-ne les competències. I el Parlament precisament engega també la maquinària perquè el Congrés inclogui dins del Codi Penal el delicte d'ecocidi, és a dir, que es castiguin els actes il·legals que ataquin el medi ambient. La CUP ha presentat la proposta i ha aconseguit sumar el suport de socialistes, Esquerra, Junts i els Comuns. Anem cap al Parlament de nou, doncs. Adrià de las Heras, bon dia.
Bon dia. La modificació demana inclús la presó permanent revisable en els casos més greus. El cupaire Daniel Cornellà defensa que s'han de perseguir les accions d'empreses i institucions que atempten contra la sostenibilitat del planeta.
Podem iniciar el camí per ampliar la democràcia, protegint la vida i atorgant-li els drets que es mereix. Podem acabar amb la impunitat d'empreses i directrius i també els responsables públics que validen projectes contraris al clima o a la biodiversitat.
Ara el Parlament haurà de definir una proposta que, si tira endavant, haurà de passar pel Congrés. PP i Vox hi estan en contra, però celebren que els independentistes proposin modificar el Codi Penal passant per Madrid i no tirin pel dret.
I les platges de Barcelona tindran la meitat de socorristes a partir de divendres. Són els serveis mínims que ha decretat el govern si no s'arriba a un acord d'última hora per evitar la vaga indefinida. El sindicat CGT denuncia que l'empresa Aunar i l'Ajuntament han incomplert els acords, per exemple, en matèria d'espais i de prevenció de riscos, i lamenten la falta de personal. Agustí Serrat.
De cara a divendres alerten que amb la meitat de la plantilla hi haurà zones que quedaran sense vigilar. Per això demanen a l'Ajuntament que avisi els banyistes perquè puguin situar-se al costat de les torres operatives. Ho diu un dels membres del comitè d'empresa, Ignacio García.
El que nosaltres no estem garantint la vigilància pot suposar perillositat per a l'usuari.
La nostra proposta és que aquelles zones que no estiguin cobertes, mitjançant megafonia, fomentar que la gent vagi a banyar-se a les torres on estan operatives.
Els socorristes confien poder aturar la vaga, tot i que ho veuen complicat perquè no hi ha cap reunió prevista.
Per cert, una nena de 2 anys va morir ahir ofegada en una piscina particular a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre. La nena va caure i de forma accidental. Quan la seva germana va trobar-la, ja no la van poder reanimar. Amb aquestes ja són 19 les persones que han mort ofegades aquest estiu a Catalunya. I espectacular robatori d'un banc a Oliana, l'Alt Urgell. Els Mossos busquen 2 lladres que han lligat els treballadors i han fugit amb un bon grapat de diners.
Els atracadors han fet un forat a l'edifici del costat de l'oficina l'oficina bancària, però han esperat a entrar-hi fins a les 8 del matí, quan han arribat els treballadors i han desconnectat l'alarma. Llavors han fet el cop. Els han lligat amenaçant-los amb un ganivet i s'han endut la caixa. Un cop han rebut l'avís, els Mossos han desplegat un dispositiu per trobar-los. Alguns veïns els han pogut donar una descripció.
Passant 19 minuts de les 2, l'Ajuntament de Barcelona endurirà les sancions contra l'incivisme. La intenció és incrementar un 55% les multes per aquelles accions que afecten directament la convivència i l'espai urbà. Així, el govern de Jaume Collboni comença a posar fil a l'agulla pel que ha anomenat durant la campanya reordenació de l'espai públic. Jordi Casals.
L'objectiu és tenir un espai net, digne i segur. Per això, les primeres accions del que han anomenat el Pla Endreça consistiran a eliminar les pintades de les parets de la ciutat i perseguir aquest tipus d'accions. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, posa preu a les noves sancions.
El tema de pintades en les parets passarà de 300 a 500 euros i quan es tracti de pintades en edificis patrimonials seran de 600 euros i per descomptat el catàleg de sancions doncs, s'incrementarà quan tinguem també la modificació de l'ordenança.
Uns increments que es preveuen que entrin en vigor d'aquí un parell de setmanes. En matèria de seguretat també s'ampliarà la presència de la Guàrdia Urbana als carrers amb 107 agents més cada dia i s'hi sumaran els 220 nous agents dels Mossos d'Esquadra que el Departament d'Interior incorporarà a finals d'agost.
I encara a Barcelona, a l'estació de ferrocarrils de Gràcia en concret, s'hi ha presentat avui una aplicació mòbil perquè les persones cegues puguin orientar-se amb més facilitat dins les instal·lacions. També ajudarà les persones amb problemes auditius i amb dificultats per la lectura. Sergi Alemany.
El Departament de Territori ha estat l'encarregat de presentar Navilens, aquesta aplicació mòbil gratuïta que des d'avui ja està en funcionament. Treballa detectant uns codis situats a les parets de les estacions de ferrocarrils i transmet la informació al passatger a través de la veu del telèfon mòbil. Uns codis que es detecten des de 12 vegades més lluny que un QR. Això fa que no sigui necessari conèixer amb precisió on estan instal·lats, que normalment és als torns d'accés, a les escales i als ascensors que baixen cap a les andanes. A més, el sistema s'adapta a l'idioma a què està configurat el telèfon mòbil.
Més coses. La població migrada concentra la meitat dels nous llocs de treball creats a Catalunya després de la pandèmia. Tot i que la gran majoria continuen fent feines considerades de baixa qualificació, cada cop són més els que entren a treballar en sectors qualificats d'alt valor com la sanitat, la ciència i les noves tecnologies.
Ho recull un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona. La seva presidenta Mònica Roca ho ha volgut posar en relleu.
Un terç, o sigui el 33% dels nous llocs de treball d'alt valor afegit després d'aquesta pandèmia l'ocupa població estrangera. Remarcar que el 90% d'aquesta població estrangera ve de fora de la Unió Europea. Remarcar, per tant, que hi ha una importació de talent. És evident que l'economia catalana deu ser atractiva, malgrat els sous encara no són competitius amb alguns sous, per exemple, de la Unió Europea.
La Cambra recorda que en unes societats occidentals envellides cada vegada costa més trobar persones joves nacionals qualificades o predisposades a entrar treballant en determinats sectors.
I ho dèiem a la portada, el Festival Arts d'Estiu de Pineda cancela l'edició d'aquest estiu una setmana abans de començar. Després de setmanes d'estira i garrons amb la Generalitat per adaptar el festival a la normativa contra la contaminació acústica, finalment el Departament de Territori no ha autoritzat que es faci a la platja dels Pins. El festival ha recol·locat, això sí, 5 de les actuacions previstes i tornarà els diners de la resta de concerts. Més detalls, Maria Cosó.
Ha estat una lluita fins l'últim moment. Fa uns mesos, un grup de veïns va denunciar el festival i la resta d'activitats que es fan a l'estiu a la platja de la Pineda per excés de soroll. Durant aquest temps, l'Ajuntament de Pineda i la Direcció de l'Arts d'Estiu han treballat per intentar adaptar el festival a la normativa, reduint el nombre de concerts, ajustant el tancament a les 12 de la nit i minimitzant l'impacte sonor. Finalment, però, no s'ha aconseguit l'autorització de la Generalitat i avui, una setmana abans de començar, el festival ha anunciat que es cancela. El director de l'Arts d'Estiu, Xavi Gómez, lamentava recuar al poc marge de maniobra.
La normativa és molt estricta amb una cosa que, per la nostra circumstància i per la que molts festivals, és molt difícil de complir, que ens anaven amb uns 50 decibels, i això nosaltres, ni posant totes les mesures restrictives que podíem posar, de pantalles acústiques o opcions que hem batallat fins al final, ni girant l'escenari, hem proposat moltes opcions, però llavors aquest emplaçament ja no era possible.
La cancel·lació ha enxampat el festival amb més de 37.000 entrades venudes i un 70% de l'aforament complet. Malgrat tot, s'ha aconseguit reubicar 5 dels concerts del Guíxols Arena gràcies a un acord amb Portaferrada. Són les actuacions de Carlos Rivera, Rosalén, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Detallets. El festival retornarà l'import de la resta d'actuacions i ja treballa perquè alguns dels grups cancel·lats puguin tornar l'any vinent. I és que, segons han confirmat a RAC1, tornarà a l'Arts de estiu a Pineda. Això sí, potser amb nova ubicació.
RAC 1 migdia amb Xavi Pardo i Albert Bassas.
I en esports, a aquesta hora pendents del Girona, que juga el seu tercer partit de la pretemporada, Albert.
Sí, en directe des de les dues contra el Sheffield United, un partit que s'està disputant a la ciutat esportiva del Manchester City, on el Girona hi fa una estada des d'aquest dilluns. De moment encara amb empat a 0 a l'inici, de seguida intentarem anar cap a Manchester, i també tenim en joc a aquesta hora el tercer i últim partit del dia al Mundial Femení de Futbol, que enfronta Canadà i Irlanda. Marina Garrido, bon dia.
Bon dia, Albert. Doncs sí, minut 23 de la primera part, 0-1, guanya Irlanda. S'ha avançat quan només havien passat 4 minuts des de l'inici del partit i ho ha fet amb fins ara el millor gol del Mundial, un gol olímpic de Katie McCabe. Canadà no pot fallar davant la debutant Irlanda si no vol complicar-se les coses per ser a vuitens de final, perquè recordem, en el primer partit va empatar 0 davant Nigèria.
I abans aquest matí també ha jugat la selecció espanyola contra Zàmbia en victòria de les de Jorge Vilda per 5-0 per aconseguir bitllet directe pels vuitens de final. També ha jugat avui el Japó 2, Costa Rica 0. Això vol dir que Espanya i Japó es jugaran el primer lloc en la darrera jornada. Més tard ho ampliem, perquè abans també hem de passar per Los Angeles, com cada dia, on el Barça jugarà per fi el seu primer amistós de la pretemporada, aquesta matinada contra l'Arsenal, el subcampió anglès. De seguida també en fem la prèvia i escoltem Ter Stegen i el capità Sergi Roberto en declaracions al Tu Diràs, i també actualitzarem el cas Braithwaite des de Marbella amb un gir de guió, amb un gir de guió sorprenent a l'Espanyol. A banda de parlar, com sempre, també del que ha passat aquest matí al Mundial de Natació de Fukuoka i fer la ressaca del Catalunya-Argentina de bàsquet d'ahir com a més destacat. 2:25, entrem en matèria i marxem cap a Manchester. Seguiment a RAC1 de les pretemporades dels equips catalans amb els nostres enviats especials, començant en el dia d'avui amb el que tenim en directe, aquest partit entre el Girona i el Sheffield, que ha començat a les dues i que està seguint in situ en Miquel Agut des de Manchester. Anem cap allà. Miquel, continua aquest empat a 0 inicial. Bon dia.
Bon dia, Albert. Sí, continua l'empat a 0 inicial. Ha estat a punt de trencar-lo el Sheffield United amb una rematada del travesser en una jugada en què el Girona ha demanat falta en la terra de la pilota en fase defensiva, però per la resta, de moment es manté l'empat a 0 amb molta possessió gironina, però sense ocasions, encara no ha rematat a porta l'equip de Mitchell.
Un Girona, Miquel, que juga amb barreja de teòrics titulars i suplents. Suposo que Mitchell vol repartir minuts i que tots els futbolistes vagin agafant la mateixa càrrega de treball a parts iguals, però seria un 11 bastant titular.
Sí, tenint en compte la plantilla que té Mitchell a dia d'avui a l'espera que durant el mercat que queda obert, que és molt, hi hagi més incorporacions o més baixes també, l'alineació del Girona podria ser molt titular, amb Gazzaniga a la porteria, en defensa Arnau a la dreta, Blin a l'esquerra, Juanpe i David López com a centrals, i Angel i Aleix al mig del camp, escortat per Sabino i per Justin a les bandes, i Estuani i Manu Vallejo com a jugadors més avançats de l'equip d'un Mitchell que segueix el partit dret intensament a la banda.
Perfecte, Miquel, doncs si no hi ha res més et deixem pendent d'aquest Girona-Sheffield. Qualsevol novetat ens demanes pas, si no més tard tornem a connectar amb tu perquè ens expliquis com evoluciona el partit, d'acord?
A disposar, fins ara.
Agafem ara un altre avió i marxem de Manchester fins als Estats Units, a Los Angeles, on el Barça es prepara per debutar oficialment en aquesta pretemporada amb la disputa del seu primer partit contra l'Arsenal al Sofia Stadium, després que el que s'havia programat el cap de setmana contra la Juve s'hagués hagut de suspendre per un virus intestinal. En les hores prèvies al partit ha passat pel Tu Diràs Sergi Roberto en la seva primera entrevista com a primer capità de l'equip, el reusenc que creu que tenen una plantilla suficient com per intentar guanyar la Champions. Saludem l'enviada especial de RAC1 en aquesta gira del Barça. Marta, Ramon, hola, bon dia.
Bon dia, Sergi Roberto, orgullós de ser el nou capità de l'equip. No defuig la pressió del càrrec i quan mira cap endavant està convençut que aquesta temporada faran un millor paper a Europa i és ambiciós.
Crec que aquesta temporada sí, ha de ser un dels principals objectius, perquè ja portem molts anys doncs, no tenint bones temporades a la Champions, i crec que tenim una plantilla més que suficient, o sigui, per competir, per guanyar-la.
Sergi Roberto sent molt orgull per estrenar la primera capitania, agafant-li el relleu a Busquets, justament després de renovar per una temporada el seu contracte amb sou de pràcticament jugador del filial. Una mostra del seu compromís amb el club.
Sí, sí, la meva situació no ha canviat, però ja et dic que no hi penso, o sigui, ja et dic que sóc un afortunat doncs, de poder estar aquí, al club de la meva vida. Sí que és veritat doncs, que van passar moments molt complicats, I crec que això demostra doncs, l'estima que li tinc a aquest club, perquè si no, crec que no hagués aguantat tots aquests dolents aquests moments difícils, però aquí estic sent el primer capità de l'equip.
El de Reus diu que ara no pensa més enllà d'aquesta temporada i que ara mateix no es conforma amb el rol de suplent, preparat per ajudar l'equip en l'eterna dicotomia entre el lateral dret i el mig del camp.
No, està clar que jo vull estar dins el terreny de joc, però em refereixo que qualsevol jugador crec que ha d'acceptar també en algun moment de la temporada tocarà, perquè no són màquines, i en algun moment o estan lesionat o que espero que no passi molt als jugadors, però en algun moment si no et sents partícip de l'equip o no pots perquè estàs lesionat, crec que és molt important doncs formar una pinya, ser un equip, perquè al final el que volem tots és guanyar títols, i guanyar títols només es fa si tot l'equip està unit i està enxufat.
Celebra especialment l'arribada de Gundogan i Oriol Romeu i lamenta el no de Messi.
Aquesta il·lusió tothom la tenia. Jo el primer m'hagués agradat doncs, poder tornar a jugar amb el Leo, crec que també doncs, els culers poder tornar a tenir-lo aquí, fer-li una despedida també com es mereix, tornar a casa. Crec que era la història doncs, que tothom volia, però bé, al final doncs, crec que es va intentar de totes les maneres i bé, ja hem vist doncs, que al final no ha pogut ser.
I davant el nom propi de la setmana, un Mbappé amb el futur a l'aire, Sergi Roberto deixa caure que seria ben rebut al Barça, malgrat que el club blaugrana el descartin per no tenir capacitat econòmica per fitxar-lo.
És una situació que no sé si és viable, primer que tot, i després no sé. Els jugadors que no estan aquí tampoc no sé què està passant, però bé, està clar que, doncs, que nosaltres aquí al final volem tenir els millors jugadors possibles, la millor plantilla possible, i està clar que si pogués venir seria benvingut.
Serà una temporada que arrencarà amb un canvi d'escenari, l'estadi. Són conscients que el trasllat a Montjuïc suposarà un repte i el capità fa una crida a l'afició a remar junts.
És una situació diferent i diria complicada per tots. Al final, per sentir-nos com a casa, necessitem doncs, que la gent de casa estigui amb nosaltres. Per tant, espero que tinguem l'afició del nostre costat a Montjuïc en cada partit. Sabem que no serà fàcil. Crec que és primordial doncs, que els màxims culers possibles estiguin animant-nos en cada jornada, perquè sí que és veritat que serà una situació difícil per tot, però crec que hem de demostrar doncs, el club que som.
El Barça 2023-2024 començarà a caminar aquesta propera matinada contra l'Arsenal de Mikel Arteta amb el gran al·licient de l'estrena de Gundogan i encara sense Íñigo Martínez, que arrossega una fascitis plantar. Sergi Roberto diu que en tenen moltes ganes i que serà una bona prova perquè ara mateix l'Arsenal és un dels millors equips del món.
El nou contracte de Sergi Roberto, que encara no ha estat inscrit a la Lliga per manca d'espai, però en aquest sentit el Barça prepara una nova palanca per desencallar les inscripcions pendents.
El Barça estan treballant per tancar una operació que generarà nous ingressos per tal de tenir el marge suficient perquè puguin inscriure tots els contractes pendents dels renovats i dels fitxatges Gundogan, Oriol Romeu i Íñigo Martínez. La idea, asseguren fonts de la directiva, és tancar-la en els propers dies. És una operació que, pel que ens diuen, està contemplada ja en el pla de tresoreria presentat i aprovat per la Lliga. Un dels afectats per la manca d'espai salarial és precisament Sergi Roberto, que deia al Tu Diràs que confia que tot es resoldrà ben aviat.
No hi penso. Confio que en tot això es solucioni de la millor manera possible, és a dir, doncs, que tots estiguem dins de la plantilla, que estiguem inscrits. Des del club ens han dit que podem estar tranquils, doncs, que no hi haurà cap mena de problema.
Ara mateix les vendes importants estan encallades, per tant, de moment no hi haurà moviments que puguin facilitar generar espai salarial, i és per això que la cúpula dirigent del club opta per engegar aquesta operació.
I ja de matinada hem sentit també el segon capità, Marc-André Ter Stegen, que ha lloat molt el fitxatge de Gundogan.
Ter Stegen considera que Gundogan s'adaptarà immediatament per l'empremta que li haurà deixat Pep Guardiola.
Experiencia sobre todo, que creo que es un futbolista fantástico, que ya sabe dónde está su lugar y creo que le será fácil adaptarse, y al final pues sabiendo también cómo es Pep, pues viene, bueno, no necesita tiempo para adaptarse, y entonces pues vamos a intentar que esté a gusto y que lo puede llevar al campo.
I com els seus companys, Ter Stegen també és ambiciós quan parla de la Champions.
Bueno, viendo los últimos dos años, obviamente, el objetivo es conseguir mucho más en la Champions. Creo que en la Liga hemos hecho bueno, muchos partidos muy muy buenos, también empezamos bien en la Champions, y luego se nos complicó.
Sergi Roberto, Ter Stegen, Araujo i De Jong s'han fet una fotografia oficial amb el braçalet de capità per donar el tret de sortida simbòlic al seu mandat.
Un partit, aquest Barça-Arsenal d'avui, que entre altres coses servirà per veure els Blaugrana vestint de blanc per primera vegada en 45 anys. Marc Brau, bon dia.
Què tal, Albert? Bon dia.
De fet, aquest matí el club ho ha anunciat i ja l'ha presentada a través de les xarxes.
Sí, d'una forma molt curiosa, que de fet podeu veure el vídeo tant a les xarxes socials del club com també a la web de RAC1. 45 anys feia que el Barça no tenia una samarreta de color blanc entre les seves equipacions, des de l'època de Johan Cruyff com a jugador la dècada dels 70, que totes les segones equipacions del Barça evitaven aquest color. Això ja s'havia fet públic fa uns mesos, però ha estat aquest matí quan el club, a través d'un vídeo a les xarxes socials, ha mostrat com és aquesta samarreta que s'estrenarà al partit d'aquesta matinada davant de l'Arsenal. Un vídeo amb Pedri, Araujo, Valde i Íñigo Martínez com a protagonistes. La samarreta té un estil retro, a mi m'agrada molt, de color blanc, amb l'escut anterior a l'última modificació del 2002, l'escut dels 80 i dels 90, i la samarreta té els colors blaugrana a la vora de les mànigues, amb el pantaló de color blau. També hi ha un altre vídeo, que podeu veure també a la web de RAC1, que és molt curiós, amb el president Joan Laporta com a protagonista, amb música de misteri,
bon actor,
i amb una caixa, amb el text que posen en anglès, és només una caixa, el president descobreix la samarreta nova i se l'emporta, com fem veure que ho fa d'amagat. Insistim, avui el Barça jugarà aquest primer partit de pretemporada amb aquesta equipació. A tu t'agrada, Albert, aquesta equipació?
Prou.
A mi també m'agrada. I els que poden triar si els agrada o no són tots els oients de RAC1, perquè hem fet una enquesta al Twitter amb @esportsRAC1.
I què?
I de moment, més de 600 vots, 81% sí, 19% no. Tenim temps fins a l'hora del tu diràs per votar. De moment, domini aclaparador del sí.
La llàstima és que aquesta samarreta no la pot vestir Leo Messi, que ja ho sabeu, també és als Estats Units, i que continua causant sensació a Miami aquesta matinada, tornant a fer, diríem que, una exhibició.
Sí, i de fet, l'altre dia va fer un gol, doncs avui n'ha fet dos, perquè l'Inter de Miami s'enfrontava a l'Atlanta United en partit de la segona jornada d'aquesta Leagues Cup, aquesta competició en la qual fa uns dies els del Tata van guanyar el primer partit amb aquell gol de falta de Messi al temps afegit. Doncs avui l'argentí sí que ha sortit de titular i ha tornat a ser el gran protagonista amb dos gols en 22 minuts. De fet, el primer gol ha estat fruit d'una connexió que coneixem tots prou bé, assistència de Sergio Busquets, que avui, igual que Messi, ha debutat com a titular. De fet, després del partit, l'excapità del Barça, el de Badia, ha parlat sobre la influència que Messi té allà on juga.
Leo es el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante, y no iba a ser menos en esta liga. Está claro que tiene un periodo de adaptación, pero él lo acorta muchísimo por sus condiciones y características, así que vamos a disfrutar de él y ojalá pues pueda ser lo mejor posible para el equipo, en este caso a nivel de gol y asistencia, pero seguro que muchas más cosas también que no se ven y que no son estadísticas.
L'Inter de Miami s'ha imposat per 4-0 i s'ha classificat com a primer de grup pels vuitens de final de la Leagues Cup. 3 gols en els dos primers partits oficials. No està malament l'inici de l'aventura americana de Messi.
Perfecte, Marc, gràcies. I qui també jugarà aquesta pròxima matinada, en el seu cas el segon amistós de pretemporada, és el Madrid. Ho farà també als Estats Units contra el Manchester United amb el clàssic contra el Barça de dissabte a l'Horitzó. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. El Real Madrid ja és a Houston, és el segon destí de la pretemporada 2023. L'expedició ha arribat fa unes hores a la ciutat en què jugarà contra el Manchester United. L'equip d'Ancelotti jugarà al NRG Stadium de Houston, el seu segon partit del Soccer Champions Tour davant l'equip anglès. Això serà 2:45 de la matinada, hora catalana, i es podrà veure per Movistar Champions Tour. Sobre aquesta cita n'ha parlat Camavinga.
Va a ser un gran partido con un gran equipo y esperemos ganar como siempre.
Camavinga reconeixia que contra el Milan van acabar guanyant 3-2, però anant a remolc. Per tant, va evidenciar certes mancances, però assegura Camavinga que la joventut no és una d'elles.
Tenemos un gran equipo como siempre, con un gran jugador, y esperemos ganar todos los títulos de este año, y soy feliz de estar aquí y de empezar esta otra temporada en el Real Madrid.
I Arda Güler, Gemma, el veurem o haurem d'esperar?
Potser haurem d'esperar, probablement, perquè es va perdre el primer amistós contra el Milan per culpa d'unes molèsties a la cama dreta. Continua recuperant-se. L'última sessió del Madrid a Los Angeles, el turc, es va entrenar novament en solitari, per tant, té difícil jugar aquesta matinada. El Real Madrid estan sorpresos amb el jugador turc, diuen que ha meravellat Ancelotti, però de moment prefereixen estalviar-se un disgust.
Pel que fa a l'Espanyol, gir de guió en el cas Braithwaite després que el davanter danès hagi recapacitat, podríem dir-ho així, s'hagi unit de nou a l'expedició blanquiblava que aquests dies fa una estada a Marbella, amb la disputa avui, per cert, del seu segon partit contra les Palmes de García Pimienta. Enviat especial de RAC1 a Marbella, Joan Camí, bon dia.
Hola Albert, bon dia. Doncs sí, per si encara no en teníem prou, el cas Braithwaite continua regalant sorpreses dia rere dia. La darrera notícia és que el jugador ha tornat a la concentració de l'Espanyol a Marbella. Va viatjar en jet privat des de Barcelona, es va desplaçar en taxi fins a l'hotel, 72 quilòmetres de distància entre l'aeroport de Màlaga i l'hotel de concentració dels jugadors. Va arribar cap a les 2 de la matinada i va esquivar la premsa que l'esperava a l'entrada per evitar fer declaracions. Ara s'obre un nou escenari. Des de fora es pot interpretar com que el jugador vol arreglar les coses, però des de l'Espanyol creuen que ha tornat per recomanació dels seus advocats per evitar més problemes i que seguirà forçant la seva sortida des de Marbella. Creuen, doncs, que es negarà a entrenar i que intentarà tensar encara més la corda. Malgrat que el davanter ha tornat amb els seus companys, el club li aplicarà el codi disciplinari corresponent. No està previst que jugui aquesta tarda contra la Unió Deportiva Las Palmas de García Pimienta, el segon partit de la pretemporada. Tampoc podrà fer-ho José Grajera, que segueix lesionat, ni Miguelón, que no compta per Luis García i ja se li ha comunicat que ha de buscar una sortida. Per cert, Albert, l'Espanyol és l'únic equip de primera i segona divisió espanyola que encara no ha presentat cap fitxatge de cara a la pròxima temporada. L'Alcorcón, que era l'únic que tampoc ho havia fet, es va estrenar ahir.
Carai, doncs a veure si s'afanya l'Espanyol a fer algun moviment, sobretot de fitxatge, si és que doncs, l'equip blanquiblau vol aspirar a pujar de nou, a recuperar la categoria i tornar a primera divisió. Això serà, però, aquesta tarda, l'Espanyol Las Palmas. El que està jugant ara, ja us ho hem dit abans, des de les dues, és el Girona, que s'enfronta al Sheffield United a Manchester. Tornem cap allà. Ha hagut alguna novetat en aquest partit? Em sembla que en el marcador no gaires, no?
No, però ha estat a punt de marcar el Girona amb una rematada de Sàbia, en una molt bona jugada, amb una passada des del darrere de Dali Blind, que està jugant de lateral esquerra i que ha fet una passada en profunditat per Manu Vallejo, trencat el fora de joc, ha arribat per la banda dreta Sàbio, estava sol davant del porter, rematat i la pilota ha picat al pal, ha estat a punt de ser el primer gol del partit, empat a 0 i empat a pals, un travesser pel Sheffield United i un pal aquest de Sàbio pel Girona, que per fi ha arribat a acostar-se en perill a la porteria contrària. Per cert, s'ha de dir, Albert, que hi ha tres jugadors que avui no formen part de la convocatòria gironina, són Jan Couto, Borja i Tsigankov, tots per molèsties, res d'importància, però com que és una època de rodatge, Michel no ha volgut córrer riscos en cap dels tres.
Perfecte, doncs amb empat a tot a Manchester, en uns minuts avui tornem a actualitzar el marcador i busquem el resultat també al descans. Fins ara.
Fins ara.
El que també tenim en joc continua sent el darrer partit del dia al Mundial Femení de Futbol d'Austràlia i Nova Zelanda, com el Girona també des de les dues s'està disputant, Marina, el Canadà-Irlanda. Amb quin resultat?
Doncs 5 minuts pel final d'aquesta primera part, continua guanyant Irlanda 0-1 davant la campiona olímpica Canadà, després del gol olímpic de Katie McCabe al minut 4. Si acabés així seria una sorpresa, perquè Canadà es complicaria i molt les coses per ser a vuitens de final després del primer partit que va empatar 0 davant Nigèria, i a l'altre costat Irlanda doncs aconseguiria la primera victòria després de perdre contra Austràlia i intentaria no quedar-se sense opcions en aquesta fase de grups.
Això en un matí en què la selecció espanyola, també ho hem explicat a l'inici, ha aconseguit la seva segona victòria en dos partits en aquest Mundial, avui derrotant Zàmbia també amb golejada i classificant-se ja pels vuitens de final.
Golejada per 5-0 en un partit plàcid per la selecció espanyola davant una selecció africana debutant en un Mundial que no ha pogut plantar-hi cara. Doblet de l'exblaurana Jennifer Hermoso, designada millor jugadora del partit, doblet d'Alba Redondo, que debut en aquest Mundial, i un golaç de Tere Abelleira des de fora de l'àrea. En un partit en què Jorge Vilda ha sortit amb un 11 titular amb la presència d'Alexia Putellas, la capitana del Barça, ha jugat la primera part i ha regalat una magnífica assistència pel segon gol del partit, obra de Jennifer Hermoso, i en clau blaurana també hi jugaven des d'un inici Mariona, Salma Parayuelo, Aitana Bonmatí, Irene Paredes i Iona Batlle. D'aquesta gran jugada del segon gol, amb la connexió Alexia Hermoso, se n'ha parlat molt, també en roda de premsa, i precisament Jennifer Hermoso, que avui arribava a la xifra de 100 partits amb Espanya, ha volgut destacar la bona sintonía que tienen las suyas excompañas al Barça.
La conexión que tengo con Alexia y con Aitana, Mariona, son de muchos años. Al final te conoces sin hablar, el fútbol se juega con los pies y nosotras sabemos muy bien lo que queremos en cada momento, y yo sigo disfrutando al lado de ellas, sea de media punta, de interior, de delantera. Al final lo que quiero es seguir disfrutando cada día de esto, y pues hoy he tenido la suerte de poder vivir otro partido en un Mundial y que España ha conseguido otra victoria.
Amb aquesta victòria, Espanya s'ha classificat matemàticament per vuitens de final del Mundial i serà en el pròxim partit contra Japó dilluns 31 de juliol a les 9 del matí, hora catalana, quan es jugaran la primera plaça del grup C. Japó també ha guanyat aquest matí 2-0 Costa Rica, però ara mateix Espanya és líder d'aquest grup per la diferència de gols. Per tant, un empat o una victòria contra Japó dilluns vinent faria que la selecció espanyola obtingués el bitllet pels vuitens en la primera posició. I Albert, la mala notícia per Espanya ha estat la possible lesió de Tenea, jugadora del Real Madrid, que ha acabat el partit amb molèsties al turmell sense poder sortir pel seu propi peu i amb llàgrimes als ulls. Vaja. Bilda ha dit en roda de premsa que hauran d'esperar demà per saber l'abast de la lesió, però que a priori no sembla molt greu.
Per anar tancant amb aquest bloc de futbol, pendents del Girona, hem parlat també dels partits que juguen avui Barça, Espanyol i Madrid, el que ha jugat l'Inter de Miami, però en tenim més. Xavi Comelles, bon dia.
Bon dia, Albert.
D'amistosos i d'altres que no ho són.
Sense anar més lluny, fa una estona ha acabat l'amistós entre el Manchester City i el Bayern de Múnich. El conjunt de Guardiola s'ha imposat per 1-2 gràcies al gol d'Aymeric Laporte del minut 86, i Kai Walker, que aquests últims dies se l'ha relacionat amb el Bayern, ha jugat 45 minuts. Qui també ha jugat és el Manchester United. El Red Devil han perdut per 1-3 contra el Brexham galès, tot plegat abans d'enfrontar-se al Madrid la pròxima matinada. I avui continua la segona ronda de la fase prèvia de la Champions League amb els partits del Bate Borisov, el Sheriff contra el Maccabi Haifa, el Karabakh i el Ludogorets. Ahir el Galatasaray no va passar de l'empat a 2 contra els Zalgiris, mentre que el Dinamo de Zagreb es va imposar per 4-0 a l'Astana. A la Conference League també partits classificatoris de segona ronda. Destaquem el duel del Fenerbahçe d'Edin Dzeko a les 8 contra el Zimbru, mentre que ahir l'Atlètic Escaldes, l'equip d'Andorra, va perdre per la mínima, per 0-1 contra el Partizani. La tornada es jugarà dimarts que ve. I aparquem Europa per tornar a terres catalanes, i és que el Barça Atlètic jugarà aquesta tarda a les 7, el primer dels 5 amistosos que té programats per la pretemporada. Els de Rafa Márquez rebran a l'Hospitalet a la ciutat esportiva Joan Gamper, un enfrontament que serà a porta tancada i on podrien tenir més minuts els últims fitxatges.
I de Mercato, Joan Mercader, bon dia.
Bon dia.
Què tenim avui? Quines coses han passat dignes de ser destacades?
Doncs mira, si el Joan Camins deia que l'Espanyol és l'únic equip espanyol que no ha fet cap fitxatge, anem a l'altre extrem, perquè el Villarreal és l'equip que més actiu està i ho continua fent feina, i en les últimes 24 hores ha tancat dues incorporacions. Ahir a la nit feia oficial l'arribada del davanter Sorloth, que firma per 5 temporades i que va jugar la passada cedit a la Real Societat, i avui ha oficialitzat l'arribada de Mateo Gavia, arriba cedit pel Milà. El lateral brasiler Lucas Pires ha arribat cedit al Cádiz, provinent del Santos, i el jove davanter del València, Alberto Marí, ha renovat fins al 2026. Anem a Anglaterra, perquè el Fulham ha fet oficial el fitxatge del davanter mexicà Raúl Jiménez fins al 2025, i el Brighton el del brasiler Igor. En futbol internacional, el president del Bayern, Herbert Heiner, ha confirmat que l'equip alemany està al corrent que l'agent de Sadio Mané està en converses amb l'Al-Nasser de l'Aràbia Saudita. Ara bé, diu que és el primer contacte entre les dues parts. I tornem a casa, més a prop, perquè el Badalona Futur, enmig de la cerca d'un inversor amb opcions que ja estan avançades, hi ha moviments a la part esportiva. Segons ha pogut saber RAC1, Ferran Costa, exentrenador del Manresa, seria el nou tècnic de l'equip del Badalona Futur després de la marxa d'Oriol Alsina.
I dit això, Xavi, repassem també què més tenim a la resta del futbol.
Pals i per les amants del futbol, Orange ha confirmat que oferirà de nou tots els partits del futbol masculí espanyol després d'arribar a un acord amb Telefònica i DAZN, actuals propietaris dels drets d'emissió. Per tant, Orange oferirà els partits de primera i segona divisió de la Lliga, la Copa del Rei, la Champions League, la UEFA Europa League i la Conference. Andrés Iniesta s'ha graduat en CAFE per la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de la Blanquerna. El manxec culmina així un repte personal que s'havia proposat aconseguir. El seu treball final de grau es basava en l'orientació corporal i l'aprenentatge del futbol base en nens i nenes. I tanquem els breus d'avui amb una bona notícia pel Nàstic de Tarragona. El president del club, Josep Maria Andreu, ha anunciat l'inici de les obres de la nova ciutat esportiva del club. El projecte, que preveu dos camps, es troba en la fase inicial i esperen enllestir-lo al setembre per l'inici de la nova temporada.
Dues i 47, obrim pàgina poliesportiva i ho fem amb el més immediat, amb la jornada d'avui al Mundial de Natació de Fukuoka, en què en destaca Marina la classificació de l'equip femení de waterpolo per la gran final.
Sí, la selecció espanyola femenina de waterpolo és a la final del Mundial. L'equip de Mikioka, amb 12 nedadores catalanes, s'ha imposat per 9-12 a Austràlia i ha aconseguit un doble objectiu, el bitllet per la final i la plaça olímpica pels Jocs de París 2024. El rival d'Espanya en la lluita per la medalla d'or serà Països Baixos, que ha derrotat a les semifinals a Itàlia. Ha passat ja una dècada dècada des que Espanya va conquerir a Barcelona, a les piscines Picornell, el seu primer títol mundial. Veurem si tornen a fer-se amb l'or a la final d'aquest divendres a les 11 del matí, hora catalana. La sabadellenca, Maica García, reconeixia que serà una gran final i que lluitaran per aconseguir aquest or.
És una gran final. Mira, ja hem aconseguit el primer, que era el bitllet cap a París, i era un objectiu d'aquest mundial, i ara volem anar per aquesta final, a per l'or, perquè no, després de 10 anys tornar a aixecar, i bueno, serà jo crec que serà un gran partit, i tant de bo aconseguir i somiar amb aquest or, que ja tenim ganes.
I més enllà del waterpolo, en la jornada d'avui, en natació, Hugo González ha estat l'únic nedador espanyol que s'ha classificat per semifinals en 200 metres estils, unes semifinals que s'estan disputant a hores d'ara. El tarragoní Carles Coll ha quedat fora després de fer-se amb la 23a posició. I ha estat dia de rècord perquè l'australiana Molly O'Callaghan ha batut el rècord del món en 200 estils en modalitat femenina amb una marca d'un minut, 52 segons i 85 centèsimes.
I tot plegat l'endemà que tornéssim a veure en acció la selecció catalana de bàsquet, la masculina absoluta, jugant un partit en aquest cas contra l'Argentina i donant la cara, perquè amb un sol entrenament Catalunya només va perdre de 6 punts, 88 a 94, davant tota una sotscampiona del món. Marc Mundet, com va la ressaca? Bon dia.
Bon dia. Va bé, va bé. Va ser una festa de bàsquet i de país. Ahir vam fer una cosa que els mitjans haurien de fer més sovint. Una cosa tan senzilla com treure el micròfon a passejar per escoltar què diu la gent.
Mira, camp ple. Això és que la gent tenia ganes de bàsquet i bàsquet català.
Això s'hauria de fer un cop a l'any. Estaria bé, estaria bé. Bueno, si més no es veu, el pavelló està ple.
Aviam si ho tornem a recuperar. La selecció catalana, hem perdut la bona, la dels Gasol, Navarro, però bueno, aquesta canalla també ho fa també, jo crec que bueno, no estem tan lluny.
Que haurien d'anar fent partits, ni que sigui cada any, això a l'estiu, al mig de les vacances, que sí, que ho disfrutem.
Ja t'ho dic, Albert, un èxit rotund per un partit històric. Es tendeix a abusar en excés d'aquesta paraula, que en el seu sentit més estricte vol dir que passa molt poques vegades i que fa referència a fets que seran recordats. Creu-me, Bassas, que el Catalunya-Argentina d'ahir ho serà. Aquest matí a les xarxes socials tot eren missatges d'agraïments de jugadors, Pierre Oriola, Xavi Rabasseda, Pau Ribas, perquè a punt va estar de saltar la sorpresa. Catalunya perdia de 20 al descans i va ser capaç de posar-se a 4 a l'últim minut a base d'orgull i coratge. Al final van ser 6 punts, va pesar la preparació i el rodatge de l'Albiceleste, però la imatge i les sensacions van ser boníssimes. De totes les reaccions del postpartit, la més inesperada va ser la del propi seleccionador argentí, Pablo Prigioni. Catalunya, diu, serà el rival més potent que es trobarà aquest estiu, i això que han de jugar encara 4 amistosos més i el classificatori pel preolímpic.
Però en cuanto a talento, estamos hablando de 12 jugadores que juegan en la Liga CB. No sé cuántos jugadores de Checa o de Bélgica o juegan en una liga top de Europa, los mismos rivales que nos vamos a encontrar en ese torneo. Así que, en cuanto a calidad, puede ser el equipo de más calidad que nos vamos a enfrentar en estos amistosos.
Compte amb un detall, de totes les seleccions que cita Prigioni, la de més nivell és la República Txeca, número 12 del rànquing mundial i novena del rànquing europeu. Esportivament parlant dues coses, Pierre Oriola, plenament recuperat dels problemes d'esquena, va ser el millor amb 15 punts, i va reaparèixer Pau Ribas, 3 mesos i mig després de la lesió. El capità de la penya ho té clar. Hi ha ganes de més partits de la selecció.
Si poguéssim jugar un campionat i jugar diversos partits i tenir un mes de preparació, seria l'ideal, però bueno, mica en mica, crec que feia molt de temps que no havíem d'un partit així i té mèrit el que ha aconseguit la federació i a partir d'aquí seguir treballant.
La pilota ara en mans de la Federació Catalana, segons ha pogut saber RAC1, la voluntat és muntar-ne més. L'encaix en l'any olímpic del 2024 ho fa complicat, però s'estudiarà a fons.
I precisament ara ho deia Marc, avui 26 de juliol del 2023 queda només un any perquè comencin aquests Jocs de París, motiu pel qual avui s'han fet a altres llocs del món, també a París, diversos actes commemoratius i jugant encara sense esportistes russos i bielorussos confirmats, oi?
Doncs sí, perquè en l'acte que s'ha fet avui a París, el president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach, ha presentat les invitacions als comitès i n'ha exclòs el de Rússia i Bielorússia pel conflicte amb Ucraïna. La seva participació, doncs, que està en suspens. S'han presentat les 10 primeres invitacions per l'esdeveniment i s'ha anunciat que durant els pròxims dies s'enviaran les invitacions als altres 203 comitès. També està exclòs, doncs, el de Guatemala, que té una suspensió per interferències polítiques amb el Comitè Nacional.
I per anar-ho rematant, Gemma, quines coses més ens falten per saber?
Que en tenis Albert Ramos haurà d'acabar el seu partit al torneig d'Omac a Croàcia, partit de 16ens de final davant Jaume Monar, que ahir es va interrompre per la pluja quan el mataroní perdia per 5-2 el primer set. En ciclisme, el Team Medellín ha donat ple suport a Superman López, sancionat de manera provisional per dopatge. Ahir, Lucy anunciava aquesta suspensió del Colombià per ús i possessió d'una substància prohibida les setmanes prèvies al Giro d'Itàlia del 2022. D'altra banda, Roger Adrià, del Kern Pharma, forma part de la selecció espanyola de ciclisme que competirà al Mundial de Glasgow. I en hoquei herba, la selecció espanyola masculina juga aquest vespre el segon partit del torneig del Centenari a Terrassa davant Anglaterra, després la derrota per 1-0 d'ahir davant l'Índia.
I ràpidament, per cert, hem arribat al descans a Manchester.
I hem arribat amb empat a 1 en rematades al pal, però amb 0-0 al marcador. No hi ha hagut gols entre el Girona i el Sheffield United.
I Marina, descans també al Canadà i Irlanda del Mundial.
Doncs a punt del descans, guanyava Irlanda 0-1 gràcies al gol olímpic de Katie McCabe, però fa uns minuts, just abans, en aquests minuts finals, ha empatat Canadà gràcies a un gol en pròpia porta. Per tant, a punt del descans, Canadà 1, Irlanda 1.
6 minuts per les 3, petita pausa, i de seguida encarem la recta final d'aquest RAC1 migdia d'avui.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC 1.
Avi, em fa mal el cap. Tens cap solució?
Ui, tant! Pel dolor lleu i moderat, pren Calmante Vitaminado.
El Calmante Vitaminado ha tornat i ara és de Combix. Feliç sense dolor. Calmante Vitaminado, amb àcid acetil salicílic, cafeïna i vitamina B1. Apaivaga el dolor ocasional lleu o moderat i la febre. Per a majors de 16 anys. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu amb el vostre farmacèutic.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum, en un plis, ja. Pim-pam. Crystal Crack?
Crystal Box!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis. I si vens a partir del 3 de juliol, et regalem un parasol de platja.
A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem les millors marques en electrodomèstics, com Beko. Els frigorífics Beko utilitzen la tecnologia Harvest Fresh, que simula el cicle de la llum solar i fa que els aliments es conservin frescos durant més temps amb totes les vitamines i els nutrients. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. Electrodomèstics Calvet, més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Gourmet La Vanguardia et porta els plaers fumats per l'estiu amb salmó i llobarro d'esmuc, acompanyat per Bimas Rodó Incògnit Rosat, burrata de formaggi de la mamma, un pack de cavieroli, oli i melmelada de llàgrimes del Canigó i pa de sègol d'espiga blanca. Tot per només 49 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
RAC, RAC, informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
RAC més 1, podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus? RAC més 1 presenta Pròxima Parada, amb Eduard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba a les de la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, no, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
Estic molt còmode fent comèdia, que a més a més és el més difícil, com
tu i t'agrades. Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs? RAC 1. Tots som
més
1. Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme.
Una mica més de 3 minuts per les 3. Obrim l'agenda cultural parlant de cinema, perquè aquesta setmana Puigcerdà homenatge a l'històric cinema Avinguda amb l'avançada de la celebració de la 14a edició del Cerdanya Film Festival. Els 6 llargmetratges que s'hi projectaran són de les últimes projeccions que es podran veure en aquesta històrica sala que a finals d'estiu i després de 60 anys tancarà portes. Des de Girona, Bàrbara Julbé.
La ciutat i la comarca perdran l'única sala oberta. Des de fa un temps, el cinema només projecta pel·lícules coincidint amb l'afluència de visitants a la Cerdanya. L'edifici s'enderrocarà i es convertirà en una vintena de pisos de luxe. Pere Ballanet, un dels socis del cinema, explicarà que el negoci ha deixat de ser viable.
Al final de la pandèmia ha baixat un tant per cent molt important. Com aquest que diu, hem estat 2 anys perdent diners. Llavors, clar, ha arribat un moment que hem dit, bueno, per molt que ens agradi el cinema, ja no podem fer-ho.
El Cerdanya Film Festival, que aixecarà aixecarà el taló l'1 d'agost, projectarà després el casino Seretà. En el certamen es podran veure 150 pel·lícules presents a festivals de referència com Cannes o Toronto.
I encara parlant de cinema, avui Terenci Moix protagonitza el tercer dia de programació de l'Atlàntida Film Fest a Mallorca. És un dels plats forts de la programació i el que diuen que serà el projecte de l'any de Filmin, una docusèrie sobre la vida del famós escriptor que arribarà a la plataforma coincidint amb el 20è aniversari de la seva mort. Més detalls corresponsal de RAC1 a Mallorca, Joan Ferrés.
Terenci, la fabulació infinita, és el projecte dirigit per Marta Illana i escrit per Álvaro Augusto sobre la figura de l'ocorrent contradictori entrevistat i entrevistador Terenci Moix. S'explica la vida d'un dels autors més influents dels nostres temps a través de les obsessions de l'escriptor com l'amor, la sexualitat o la fama, entre d'altres. Gràcies a material d'arxiu i entrevistes a la gent del seu entorn com l'escriptor i periodista Boris Izaguirre.
Persones com ell, al haberse marchado, estava muy empeñado en dejar esa historia oral en una persona que también continuara. I jo crec que això és el que jo deveria ser.
El mateix dia retrà un altre tribut, en aquest cas el director italià Michelangelo Antonioni, amb la projecció de la seva darrera pel·lícula abans de morir, El reporter.
I tornem cap a Catalunya perquè aquest estiu el Caixa Fòrum de Barcelona s'omple cada dimecres de poesia, arts escèniques, música o cinema. Una programació eclèctica que avui té dos plats forts, Guillem Albà i Bruno Oro. Marc Simón.
El còmic i col·laborador de RAC1, Guillem Albà, presenta Ma Solitud, que farà un viatge des de la comèdia a la poètica mitjançant les titelles. Per la seva banda, Bruno Oro farà riure i reflexionar l'hora amb Sí o no, que parla sobre l'art de perdre's en un món on sembla que tots ja tenim un camí marcat. Però això no és tot, perquè la jornada d'avui inclou també tallers d'humor gràfic, una projecció de curs de la plataforma Caixa Fòrum Plus, així com un espectacle d'improvisació a càrrec d'Impro Barcelona. A més, també hi haurà un espai per la música en directe. Seran els concerts de la banda de rumba catalana Mico i de l'orquestra d'Ortemis, que repassaran les peces més icòniques de la música clàssica des d'un punt irreverent i entre gags.
I en música, els colombians Morat són els encarregats de tancar el Festival Nits de Barcelona al Palau de Pedralbes. ¿Cómo te atreves a volver? El grup posa punt final a un cicle de 25 concerts on han passat artistes com Sebastián Yatra, Natàlia Lafourcade, la guanyadora del concurs Eufòria, Mariona Escoda o el raper Lil Dami. El concert d'avui comença a les 10 de la nit i encara queden algunes entrades disponibles.